reina de Mallorca el 1256, en la qual ocupà el càrrec de senescal de la taula o cap de l'administració cortesana. En tot, no es pot destacar ni descartar que amb anterioritat ja hagués pogut ocupar algun alt càrrec a la cort del conqueridor. Amb els mateixos anys, en concret el 1257, es va casar amb la jove Blanca Picany, amb qui va tenir dos fills, Domènec i Magdalena. Però, a diferència de la seva etapa religiosa, els primers anys de Ramon Llull són escassos en notícies. Ell mateix no s'hi referirà gaire en les seves obres, però les breus pinzellades que dona retraten un cortesà llicenciós i poeta trobadoresc, d'obra no conservada, precisament. En un territori de frontera cruïlla de les cultures cristiana, àrab i jueva, i amb aquests aspectes són capdals per entendre la trajectòria posterior d'un home que es mou amb, com un àguila entre les corts reials i papals, que fa l'obra escrita amb una feina eficaç de difusió del seu pensament i que comprèn les possibilitats comunicatives de les emergents llengües vulgars i es fixa com a objectiu la conversió dels infidels a partir de la dominació pública combinada amb el coneixement mutu.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre, comencem com cada divendres a aquesta hora la veu dels animals i de la natura. Iniciarem el programa fent un repàs a les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem de la sobreexplotació pesquera amb el biòleg pesquer i investigador de l'Institut de Ciències del Mar i del Centre Superior d'Investigació Científica, Jordi Lleonard. Ho farem amb la companyia de la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i els seus adopcions de la mà de la Neus Aragonès. Finalitzarem el programa escoltant un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, del control tècnic.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
S'incrementa la cacera de senglars per la pressió d'agricultors i ramaders. El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha anunciat que ha obert el termini perquè els vedats de caça puguin sol·licitar permís per la cacera del porc senglar si causa danys a conreus. Els caçadors podran sol·licitar el permís mitjançant un formulari a través d'internet sense necessitat que els agents rurals inspeccionin prèviament els conreus. El cap d'agents rurals de la Noguera, a Lleida, explica que d'aquesta manera els caçadors poden actuar un cop registrada la sol·licitud, agilitzant els tràmits i ells podran inspeccionar de manera aleatòria aquestes actuacions i comprovar que es fan en aquella zona on s'ha demanat. Davant aquesta notícia, que ens sembla una vegada més feta a mida per les pressions dels caçadors, no podem mostrar més que la nostra disconformitat i rebuig. ONG ADA considera que s'obre una porta perquè els caçadors puguin actuar en plena llibertat amb aquesta facilitat per l'obtenció de permisos de cacera i la manca d'inspeccions prèvies, si és que es fan pels agents rurals i falta també conèixer quins són els protocols independents per avaluar la malmesa dels conreus. Hi ha altres maneres més ètiques de poder controlar les poblacions dels porcs senglars. I un bon exemple és el projecte per reduir la seva fertilitat proposat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona, que portaran a terme a 4 municipis: Terrassa, Matadepera, Sant Cugat del Vallès i Vacarisses. Directors no gestors en els parcs naturals de Catalunya. Fa un any parlàvem preocupats en aquest programa de la polèmica sorgida arran del Pla de Gestió dels Espais Naturals proposat per llavors conseller d'Agricultura i Medi Natural Josep Maria Pelegrí d'Unió. Aquest pla preveia, entre moltes altres coses, el cessament dels 12 directors dels Parcs Naturals de Catalunya i substituir-los per gerents que transformessin aquests espais en referents turístics, econòmics i ambientals. Un pla que decapitava el concepte dels parcs naturals i que va portar el rebuig de les entitats conservacionistes i animalistes per no respondre a les necessitats de gestió del medi natural ni a les exigències legals. Actualment, la gestió dels parcs naturals depèn de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i el seu conseller, Josep Rull, el passat mes de març, durant una visita al Parc Natural del Montsant, va manifestar continuar amb els directors, com sempre, ja que és una prioritat bàsica donar resposta a les necessitats detectades en la gestió dels parcs, que, degut a les retallades dels darrers anys, han tingut un impacte negatiu en aquests territoris. Dia Mundial del Medi Ambient. Aquest proper diumenge, 5 de juny, es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Aquesta commemoració va ser establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1972, coincidint amb la primera cimera mundial sobre medi ambient a la Conferència d'Estocolm. La finalitat d'aquest esdeveniment anual és augmentar la consciència mediambiental i fomentar l'acció global per la protecció del medi ambient. És un bon moment per tornar a recordar als dirigents polítics mundials que posin en marxa els acords de la recent cimera de París per frenar els efectes del perillós canvi climàtic cada vegada més evidents i accelerar la transició cap a un model energètic 100% renovable.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Si en el pèl del gos es produeix molta caspa, cal portar-lo al veterinari? Què pot tenir?
Sí, sí. Si hi ha molta caspa, pot ser indicació d'alguna patologia. Sí que hi ha races, com el cocker o el doberman, que tenen una caspa específica, però millor que el veterinari us digui si és la normal en aquell cocker o en aquell doberman. I en animalets joves existeix la caspa mòbil produïda per un àcar en la pell que aixeca tota la part queratítica de la pell i fa una caspa molt exagerada. Això necessita un tractament, o sinó, inclús us pot afectar a vosaltres. I llavors ja ens queden les parts de patologies internes, com ara la diabetes, que pot provocar caspa externa, exagerada, o problemes dèrmics que s'han de diagnosticar. Sí, quan tingueu massa caspa o us sembla massa caspa en el vostre gos, sempre és millor un bon protocol diagnòstic i diferenciar si pot tenir algú local o és intern.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Us vull presentar un conjunt de cantants molt particular. Es presenten com Il Divo i el formen un espanyol, que és el Carlos Marín, que és baríton estrella, un nord-americà, que és el David, que és el tenor, un francès cantautor, que és el Sebastián, i un suís, que es diu Urs. Són molt coneguts i han obtingut un grapat de premis. Han estat primers al Billboard nord-americà, el 2005, Premi a San Remo, etc., etc. Escoltem-los ara cantant Heroe i Isabel.
Como un libro que no sabes el final, eche susto a lo que lees, así la vi. Cuando naces, ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Se arriesguen por amor, pero tú tienes la fe que solo es todo. No decaigas, que vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor los convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Oh,
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres en Jordi Lleonard. Bon vespre, Jordi.
Hola, bon vespre.
En Jordi és biòleg pesquer i investigador científic de l'Institut de Ciències del Mar i del Centre Superior d'Investigacions Científiques, i avui amb ell podem parlar de la sobreexplotació pesquera. Jordi, a hores d'ara, avui en dia, en el moment actual en què estem, quin nivell tenim de sobreexplotació? Perquè sentim moltes vegades a parlar sobre la sobreexplotació pesquera, però fins a quin punt el nivell és alarmant?
Bé, aquesta és una pregunta bastant complicada, perquè ens podríem referir a quina part del món, si a Catalunya, si al Mediterrani. Efectivament, de sobreexplotació pesquera n'hi ha, i el nivell no sempre és conegut del tot. Per exemple, hi ha unes dades que s'han divulgat molt de part de la FAO, que s'ha dit que el 80% dels estocs estan sobreexplotats. I això no és ben bé així. El que diu exactament la FAO és que estan sobreexplotats el 80% dels estocs avaluats. Dels que no estan avaluats no sabem com estan, no? Però, efectivament, hi ha, sobretot de les espècies principals, de les espècies més importants, hi ha un nivell gran de sobreexplotació, sí.
Per tant, la principal causa, com sempre, en la majoria dels casos, és el factor humà, i part d'això també és el consum de totes les persones, el que també hauria de canviar, perquè això, aquests nivells no fossin tan elevats.
Bé, això no és tan senzill. És a dir, el factor humà, per descomptat, hi és. També nosaltres sabem que sense el factor humà, és a dir, amb dades de paleontologia, que hi havien grans fluctuacions dels peixos. És a dir, que sense el factor humà les espècies també han fluctuat. Però, evidentment, la presència de l'home, l'explotació per part de l'home, doncs té un efecte obvi que normalment es reforça amb altres efectes negatius ambientals, diguem, i aleshores és quan es produeixen els col·lapses i aquestes coses.
I aquests efectes ambientals de què ens parles, per exemple, quins són els principals, si n'hi ha alguns així més destacats?
Actualment, bueno, un dels més coneguts és el del Niño, no? La fluctuació aquesta tèrmica i aquest canvi en la intensitat dels corrents del Pacífic, que fa que la pesqueria més important del món, que és l'anxoveta del Perú, caigui extraordinàriament, llavors es recupera, en fi... Però, efectivament, quan una població, no parlem ja d'això, sinó de poblacions més estables, passa per un moment delicat ambientalment i a sobre està sobrepescada, doncs la probabilitat que vagi la cosa malament és més alta, o al revés, que estigui molt pescada, i aleshores unes condicions ambientals desfavorables doncs l'acaben d'enfonsar.
I això també afecta altres espècies, perquè si ens fixem en la cadena tròfica, si hi ha menys peixos de segons quina espècie que són l'aliment d'una altra espècie, això també acaba afectant a més espècies i la bombolla es va fent cada vegada més gran.
Sí, és cert. El tema és que quan ara jo estava parlant de les espècies explotades, però, efectivament, el que en realitat explotem, encara que moltes vegades no ho sabem, és l'ecosistema, no les espècies. Aleshores, canviem la proporció de les espècies en extreure una quantitat d'unes espècies determinades, i això canvia l'ecosistema. Llavors, d'això se'n diu també, a vegades, sobreexplotació de l'ecosistema, i produeix canvis en l'ecosistema. A vegades, aquests canvis fins i tot poden ser permanents. Per exemple, doncs, la destrucció dels fons marins, quan són molt estables, fons de corall o fons d'alguer. Aleshores, si comencem a arrossegar coses per allà, doncs això es va destruint. I, per exemple, doncs, els alguers de Catalunya encara n'hi ha, però doncs fa uns 50 anys, diguem, eren molt més abundants i fa 100 anys encara eren més extensos.
I a nivell més proper, a nivell de mar Mediterrani, Al ser un mar que històricament és on t'ha acollit des dels inicis la civilització, diguéssim, és un dels mars més sobreexplotats que ara mateix hi ha al planeta?
No necessàriament. Jo crec que hi ha uns quants mars que estan molt sobreexplotats, però el Mediterrani, efectivament, ho està molt. Històricament, doncs, hi ha hagut una explotació ja des dels grecs, no? Ja se sap, no? Doncs que es pescava molt. I la tecnologia ha anat incrementant-se i realment en aquests moments el Mediterrani, diguem, té un nivell de sobreexplotació amb les espècies que nosaltres coneixem i que hem avaluat. Una situació realment alarmant en alguns casos, no?
Carme.
Hola, bona nit, Jordi.
Bona nit.
Estava llegint un article amb el qual hi havia unes declaracions teves que sembla ser que us queixeu, i amb raó, de que els governs tenen molt poc en compte les advertències dels científics. En aquest cas, tu ets un d'ells, especialista en aquest tema. I una altra cosa que ja he sabut, que és que pesa més la influència de les grans indústries pesqueres. Ja fa molts anys que estem sentint a parlar de que el mar s'està esgotant per totes les raons que has anat exposant, però a veure, aquesta dinàmica tu creus que es pot continuar sostenint amb el temps i amb l'espai? En quin punt tenim que arribar perquè els governs escoltin més, diguéssim, els tocs d'atenció que s'estan donant, les veus d'alarma, i les indústries pesqueres no tinguin la influència que tenen ara? És complexa la pregunta,
sí,
no ho sé.
Sí.
Però bé, és que sempre estem donant voltes sobre el mateix, no? S'està esgotant, s'està escalfant el planeta, des d'això, però de moment no veiem que canvis. Canvi potser del ciutadà com a consumidor? Conscienciació, què és? Quines són les pautes?
Aviam, diguem, el tema de la pesca inclou molts aspectes. Bàsicament, doncs, uns pescadors, que poden ser uns pescadors artesanals, unes famílies, o poden ser grans
indústries. Que han existit sempre, i no han malmès...
Bé, això ho podríem
discutir. No? Sí?
Bueno,
sí. Seria interessant.
Li posaré un exemple. L'esturió és un dels peixos més preuats a la història de Catalunya. Al segle XX se n'han vist dos. L'últim que es va veure el 1950, i ja no se n'han vist més. Sí. Aquest peix ha estat exhaurit per la pesca.
Artesanal?
Sí, perquè no a nivell industrial. Sí, que no... Que...
Sí, que també pot malmetre.
Sí, i tant. I tant. És a dir, que això s'ha produït. Però sí que és cert que la pesca és un joc de diferents elements, no? Un d'ells és el pescador. Aleshores, i l'altre és l'administració. Bàsicament partim d'aquí, administració i pescador. Abans l'administració ni tan sols no hi era. Però, esclar, hi ha un tema aquí polític que s'ha de plantejar, i és: de qui és el peix quan està al mar? I això és un tema clau per saber què s'ha de fer a partir d'aquí. Si és del pescador, si és el primer que l'atrapa, doncs estem al cap del carrer. Si es considera que el peix que hi ha, per exemple, doncs, a les aigües catalanes és del poble de Catalunya, doncs aquesta explotació s'ha d'administrar, i s'ha d'administrar per l'administració, amb una sèrie de criteris, que a vegades són contradictoris. Quin és l'objectiu? Que hi hagin molts pescadors, que n'hi hagin pocs, que siguin rics, que siguin pobres, que donguin molt de peix a la gent, que en donguin poc, que hi ha un tema que és molt important, i és el termini. Amb la pesca, com amb altres casos d'explotació de recursos naturals renovables, el curt termini i llarg termini moltes vegades són contradictoris. El que a curt termini doncs, pot ser una minva de la captura, a llarg termini pot ser garantir la sostenibilitat. A l'agafar-ho tot avui, doncs, que ens produirà uns guanys, uns d'allò, pot ser que a la llarga doncs, això doncs, tingui conseqüències negatives. Aleshores, clar, el peix en l'aigua és un element, diguem, que és molt incert. No sabem quants n'hi ha, no sabem com creixen, com es reprodueixen, com moren. Aleshores, aquí entra el científic. Diguem que el que portes al científic és tractar de conèixer com funciona aquest sistema. I aleshores, i això se'n diu avaluació, o sigui, el científic el que fa és avaluar fins allà on pot allò que hi ha en el mar i aconsellar a l'administració, informar l'administració de quina és la situació i aconsellar de què es pot fer o no. L'administració llavors ens pren les decisions que convenen. De vegades, aquestes decisions poden estar dominades per lobbies pesquers. En l'Atlàntic, doncs, les grans indústries és un cas molt... Aquí al Mediterrani no és tan, no hi ha grans indústries, excepte en el cas de la tonyina, però aquest seria un cas a part. Ai. Aquest seria un cas a part, però fora de la tonyina, diguem, no hi ha uns lobbies com, no sé, com Unilever o... indústries agents molt grans, no?
Però tot plegat, sembla que estem fent abús de tot, no? En general, dels animals, de la natura, dels recursos que tenim, i que potser la majoria de persones, clar, el dia a dia no et porta a fer reflexions diàries de que si el que estic fent, la meva compra, la meva opció és la correcta. Llavors, aquí manca potser una miqueta d'orientació, manca coneixement, informació, i sobretot que pensar que la natura és un bé que tenim que respectar, que tenim que és un bé inestimable, i que llavors estem fent un abús que ens porta al final a exhaurir tots els recursos.
Sí, això és veritat. Abans he dit a qui pertany el peix que està al mar, no? I he donat una resposta que no tothom hi està d'acord, i em sembla molt bé, i vostè tampoc no hi està d'acord, i jo tampoc, perquè hi ha un criteri paral·lel en aquest, que és el respecte per la natura. O sigui, aquell peix no és nostre, no és ni del poble, és
d'ell mateix,
és de la natura, no? Aleshores, nosaltres l'explotem per alimentar-nos-en, com... Aleshores, la pregunta és què pot fer el consumidor. Això també és bastant complicat, perquè hi ha hagut iniciatives de proporcionar llistes de quin era el peix consumible o no consumible. Aleshores, això s'ha basat, en molts casos, en si estava... sobreexplotat o no estava sobreexplotat. Aleshores, s'ha dit, doncs, per exemple, doncs el lluç mediterrani està sobreexplotat, i és així, perquè hi ha avaluacions que ho demostren. Per tant, no recomanem que es consumeixi lluç mediterrani. I això hi ha gent que ho ha dit. Jo no estic gaire d'acord amb això. Perquè, en primer lloc, la informació del peix hauria de ser sempre molt clara i no ho és.
Molt dinàmica,
per exemple,
no?
Per exemple, amb una parada doncs, hi ha lluç i a vegades no diu si és mediterrani o no diu si és atlàntic o no diu quina espècie és, perquè de lluç, l'Atlàntic, el del nord d'Espanya, diguem, el Mediterrani, és la mateixa espècie, però són estocs diferents. Però és que, a més, hi ha el lluç de l'Argentina, que són una altra espècie, hi ha el lluç de Namíbia, Sud-àfrica, que són altres espècies, i moltes vegades el consumidor no ho sap, i tampoc no se sap si aquell lluç està ben avaluat, segons si aquell lluç està sobreexplotat, I llavors és molt complicat, perquè pot ser que no estàs sobreexplotat l'any passat, però aquest any sí, o al revés, no? Aleshores, jo aconsellar això ho trobo molt complicat, perquè el que he vist és que normalment s'aconsella consumir productes d'acuicultura, que no estan sobreexplotats, com els musclos. Clar, no és el mateix menjar-se una cassola de musclos que un filat de lluç. O sigui, són els dos estan bé, però són coses diferents. Aleshores, jo entenc que el públic ha de ser conscient de que, que la situació de sobreexplotació és, en molts casos, reals, però, esclar, per altra banda, hi ha qui aconsella de consumir peix. Aleshores, en fi, jo no em sento capacitat per aconsellar res en aquest cas.
És evident que patim un moment de desorientació bastant considerable, Manel.
Hola, Jordi.
Hola,
benvingut. Benvingut. I estem molt contents de que avui estiguis una persona dels teus coneixements entre nosaltres i que puguem donar un missatge als nostres oïdors. Perquè, bé, l'espècie humana es té que alimentar de carn, els que mengen carn, es té que alimentar de peix, o carn i peix, o peix i carn, i els que mengen verdures, veritat? Perquè tot és
de
proteïnes.
Sí,
sí. Hi ha llocs i països que pues, la proteïna la dirigeixen més cap al peix, sembla ser els països asiàtics, que són potser els que ara estan provocant aquest problema de sobreexplotació. Jo a vegades em pregunto, bueno, i fa 50 anys, quan no hi havia aquesta tecnologia tan bàrbara, aquests coneixements científics, que això ja no és pescar, això és arrossegar i acaparar i amuntegar, veritat? Perquè jo estic segur que molt peix d'aquests al final es perd, miserablement. Oh, llavors, com s'ho feien aquella gent que mengen peix primordialment i ara... Ara que mengen el doble o mengen la meitat? O sigui, és un gat i bull, això és una cosa complicada. Com ho veus, tot
jo,
això?
Bueno, jo, d'entrada, és clar, que això marxa una mica de la meva especialitat, però jo diria que ara hi ha més gent que abans, de manera que, sí. que hi ha més boques a alimentar. Això per una banda. Per altra banda, jo diria que el consum de peix diria que més o menys està creixent, però poc. O sigui, el percentatge, diguem. Està creixent poc.
Perdona, i em sembla que el de la carn està decreixent.
Això no...
Hi ha certs símptomes.
Això no li ho sabria dir.
Certs símptomes.
Però, en tot cas, una quantitat de consum de peix que està augmentant molt és el peix d'aquicultura d'aigua dolça. Que l'aquicultura d'aigua dolça... aquí en mengem molt poc, aquí no en mengem pràcticament només la truita, i ja està, però tant a l'Àfrica com a l'Àsia, com a Amèrica Llatina, fins i tot, és una aquicultura, diguem, força sostenible en el sentit de que es produeix... els animals mengen vegetals, diguem, de l'aigua, no s'han d'alimentar amb matèria amb carn, com les orades o el d'allò, que és com si féssim, com si criéssim tigres, diguem. I el preu és més assequible i això permet alimentar de peix a molta gent en aquests països. L'aquicultura de marina, jo no li veig tan futur com aquesta, però, esclar, el producte també és diferent. Aleshores, jo... Clar, hi ha molta gent i la gent vol menjar peix i aleshores amb la què és la sobreexplotació? De fet, la sobreexplotació és pescar abans d'hora més quantitat, que si es deixés a la mar potser ens rendiria més i ens permetria una explotació més a llarg
aquestes
termini.
Aquestes vedes voluntàries que estan.
Perdó?
Aquestes vedes voluntàries.
Bueno, això... Sí, això, les vedes són ja tècniques de... Ja són tècniques, n'hi ha més.
Però hi ha vegades que els mateixos pescadors de proximitat
sí.
Són ells mateixos que s'autoregulen.
Bueno, a Catalunya tenim per allò tres de casos de cogestió, en què els pescadors, juntament amb els científics i l'administració i les ONGs, ambientalistes, fan una cogestió. Per exemple, això està passant amb el sonso, també està passant a Roses, que amb el Lluç han creat una àrea de... una àrea de veda voluntàriament als pescadors, on ells havien detectat que allà hi havia molt peix petit i aleshores han dit, escolta, si el protegim, i els científics estem seguint, estem monitoritzant aquestes activitats i funcionen.
Així, creus que anem cap a l'aquacultura i es deixarà?
No, jo no ho crec.
No?
Jo no ho crec. No ho crec perquè abans he parlat de l'aquacultura d'aigua dolça.
Cada vegada està més perfeccionat.
En altres països, sí.
Més industrialitzat.
Però el problema de l'aquacultura de marina, o sigui, parlem, per exemple, doncs, d'orada, de llobarro, de turbot, o rèmol, vaja, són animals carnívors. Aleshores, se'ls ha d'alimentar amb peixos
o amb pinso.
Amb pinso. Però d'on surt aquest pinso de la pesca? Surt de les grans pesqueries d'anxova del Perú i de Xile. Mm. És a dir, que s'alimenten peixos amb peixos pescats. S'alimenten peixos d'aquicultura amb peixos pescats. Clar, l'aquicultura, si parlem de musclos o d'ostres, llavors ja és diferent, perquè aquests es busquen, són filtradors i es busquen la vida pel seu costat, no? Però jo penso que l'aquicultura, diguem, anirà incrementant-se i tindrà... Però tinc dubtes de que arribi a superar la pesca.
Una petita pregunta. Diuen que el futur també passa per l'alimentació amb algues, que serà el futur. Entra dins del teu àmbit d'investigació, ara per ara, l'estudi de les algues i de la... per dir-ho, de l'explotació sostenible?
No, el que sí que és veritat és que en el passat, diguem, s'explotava el peix de... o l'organisme marí de més qualitat, doncs el peix, tal. En el moment que el peix gros desapareix, doncs, bueno, explotem el petit. En el moment que el petit, doncs, minva o desapareix, doncs què hi ha? Doncs, no sé, meduses, doncs, mengem meduses, no? Que no és el cas encara, però que ja s'han fet intents. Sembla ser que les meduses del Mediterrani en els asiàtics no els hi acaben de fer el pes, no ho sé.
Afortunadament. Afortunadament.
Bé, en tot cas...
D'aquestes vermelletes, amb gust.
Bueno, no sé, hi ha moltes espècies, les que surtin, diguem, no? Aleshores, quan vostè parla d'algues, no sé, suposo que es refereix a fitoplàncton, o sigui, les algues unicel·lulars.
Però que no, bueno, que coneixem col·loquialment com a...
Clar.
Que n'hi ha moltes i a Galícia...
No, n'hi ha molta quantitat. No sé, jo potser algun dia ens menjarem això, però...
La Positònia és comestible?
No.
No.
Afortunadament. Sí, exacte, si no ens l'hauríem acabat ja.
Si no, sense la Posidònia sí. No tindríem... crec doncs... que ja estem amb el temps.
Sí,
ens
ha acabat
el temps. Fent senyals que no, digues què t'agradaria dir com a missatge final, sobretot pels oients, perquè ja et dic que jo crec que es va molt desorientat, molt perdut amb aquest tema, i que sense voler, a vegades s'està fent un consum irresponsable.
Home, és... No sé, potser que... De fet, el tema aquest és molt complex. No voldria, amb tot això que hem parlat, dir que la culpa és d'algú.
O sigui, és de tots.
No,
sí,
no,
tots.
Però sovint, està sobreexplotat, és que els pescadors...
No.
Els pescadors fan la seva feina, com nosaltres, i els fan els pescadors pescar. Segurament, qui en té la culpa, si és que algú en té la culpa, fins ara ha estat l'administració, que estava encarregada de regular i d'impedir que es produïssin aquests fenòmens de sobreesforç, de sobrecapacitat, etcètera, i pels motius que siguin no ho ha evitat. En aquests moments hi han unes iniciatives de cogestió, hi han unes iniciatives d'enfocament ecosistèmic de les pesqueries, que això doncs, pot funcionar, unes iniciatives que podrien ser de aquí ara no hem tingut temps de parlar-ho, però d'eliminació de rebuig, que això hi ha molta discussió a tenir. Hi ha molta discussió a fer sobre el tema del rebuig. Hi ha les àrees protegides, que jo personalment penso que pel Mediterrani tenen futur. Però vull dir que estan fent coses, però anem bastant lents.
A veure si s'accelera una miqueta la cosa. Jordi, no, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
Gràcies.
Molt interessant ha estat, gràcies.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el conjunt de cantants Il Divo, un conjunt pensat, estructurat i executat per un productor discogràfic amb molta experiència i tot un potencial enorme darrere com és el segell Sony Music. Quatre cantants de la mateixa edat, molt bona presència física, de vestimenta i tot cuidat al més mínim detall. Quan les coses es fan així, l'èxit està assegurat. Però hi ha una cosa important, i és que està registrat el nom Il Divo. Això dona durabilitat al projecte. Doncs encara que, com a persones es separin, Il Divo romana. Escoltem-los ara amb Solo una vez i En Aranjuez con tu amor. A la propera, si Déu vol.
Quise volar y conocí la soledad. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. Salgo a buscar alguna huella, una señal. Hacer mi sueño realidad, poder amar. soledad. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. Aranjuez, un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar en voz baja las rosas.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Doncs tenim la Neus preparada i això vol dir que ens portarà un nou sos adopcions. Bon vespre, Neus.
Bon vespre, una mica encostipada, però preparada.
Coses que passen aquestes èpoques de l'any.
Sí.
I què ens explicaràs avui, Neus?
Doncs mireu, aquesta setmana hem rebut un mail de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell on ens explicaven un projecte que acaben de posar en marxa i ens ha semblat força interessant per fer-ne difusió
molt
en el programa.
Molt bé, i de què es tracta?
Doncs mireu, el nom del projecte es diu ChillCat. I ara us explico de què es tracta. ChillCat és un espai integrat dins de les instal·lacions de la protectora de Sabadell que està pensat per poder gaudir de la companyia dels gats passar una estona amb ells i tot en un ambient musical, relax...
Una molt bona iniciativa. I a qui està dirigit aquest projecte, Neus?
Doncs aquest Temps de Gat està dirigit a tothom qui vulgui la companyia, evidentment, dels gats i, sobretot, comprovar l'efecte que ens transmeten. Però, sobretot, està pensat per aquells gats invisibles que ja fa temps que estan en el centre i no han trobat encara la seva família. Potser així es fan visibles, no et sembla, Arantxa?
Doncs sí. I quan s'hi pot anar, aquí, Neus?
Doncs mireu, aquest projecte s'ha iniciat ara, a finals de maig, i estarà obert fins l'octubre. Tots els dissabtes, des de les 3:30 fins a les 5:30 de la tarda. No sé, jo crec que potser dir el mail de contacte al Xilcat, ara, per si volen informació.
Doncs sí, si voleu adreçar-vos al Xilcat, a les persones que porten a terme aquest projecte, podeu enviar un mail a xilcat@protectorasabadell.org.
Genial.
I a part d'aquesta proposta, suposo que també avui ens presentaràs alguns protagonistes.
I tant que sí. Com sempre, difícil, triar gossos i gats. Ja ho sabeu que és molt difícil. Però bueno, mira... Em vaig decidir per aquests quatre. Per la Trufa, que és una pudenc de només un any que va ser trobada perduda, estava perduda per l'autopista. El Mango, és un gos de la raça Braco, de 7 anys, superenganxós de lo carinyós que és. Això sí, té leishmaniosi, però està controlat amb la medicació. Després, dos gatets. El Rocky, que és un gat de 5 anys, molt actiu i tafaner, però això sí, la seva adopció millor en una casa sense altres gats, ni nens. I el Verdi, li ha d'agradar l'òpera, tu
sí,
creus?
Sí, o mira, potser sí.
Que també té 5 anys, i hem llegit que és un gat tímid que li costa agafar confiança amb la gent. Caldrà, doncs, una miqueta de paciència per guanyar-se'l.
Mica en mica.
Bueno, aquests són els que m'han cridat l'atenció, però al centre, molts més.
Doncs sí, si ara el que voleu és conèixer en fotografies, posar-los-hi carona a la Trufa,
al
Mango, al Rocky i al Verdi, ja estan penjades a la nostra web i només cal que hi accediu clicant www.ongada.org i anant a l'espai de SOS Adopcions. I per altra banda, si voleu contactar amb la Lliga Protectora de Sabadell, us heu d'adreçar al telèfon 93 726 72 27 o bé podeu visitar la seva web www.protectorasabadell.org on també hi trobareu informació del projecte Xilcat que la Neus ens ha explicat.
Doncs això és tot, Arantxa. Ens la trobem una altra vegada amb altres SOS Adopcions.
Molt bé, bon cap de setmana i millora't.
Gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat. Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras...
Amb l'encíclica Laudatio del Papa Francesc finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Estela, la veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana.
Ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.